En Trinquela. És multimilionari, diu l'un. No sap el que té, diu l'altre. Amb aquestes dades i altres indicacions posteriors vaig sortir a la recerca d'en Joan, el pastor conegut com en Trinquela. Una vegada passats els revolts, quan arribis al capdamunt del pendent, allà on comença una recta per al motor i el cotxe. Amb el motor en marxa no sentirien les ovelles. Aleshores, quan les sentis, només et caldrà anar al seu encontre. Així ho vaig fer i el vaig trobar al vell mig dels aulets, a Solell de la Muntanya. Des de molt abans i durant un bon tros vaig anar escoltant les diferents escales de bes en tons sostinguts, barítons i contrals. Gairebé sense haver tingut temps de saludar-lo, em va indicar que m'assegués al seu costat i em va convidar a menjar i beure. Vols un tros de pa i greixons? Em va donar el pa i un ganivet per tal que jo mateix m'entallés una llesca, com és costum entre la gent de bosc. Després em va allargar una bossa de plàstic amb llardons. No era gens esquerp. Parlava un català amb marcat accent i construccions gironines, cosa que no és pas corrent per aquelles contrades. Des del lloc on ens trobàvem asseguts, vèiem una bona part del ramat, i l'altra, encara que no es veia, ell la sentia i l'olorava. D'això me'n vaig anar fent càrrec més endavant. «Vostè, quedi's assegut un moment», em va dir, «jo torno ara mateix». «Mentrestant, vagi bevent. Hi ha diverses ovelles que volen anar a trobar els seus xais, però jo no vull que ho facin fins al capvespre». Se'n va anar muntanya amunt i mentre em vaig dedicar a fer algunes fotografies. Des de molt lluny sentia les ordres que donava el gos, que més aviat semblaven grunyits que crits precisos. Poc després varen arribar fins a les meves orelles uns gemecs llastimosos, però abstret en la meva tasca no em vaig fer el cas suficient per relacionar-los amb un fet concret. Poc després, en Joan va tornar sense el bastó. M'he vist obligat a fotre-li una pedrada. Sense donar-me temps de preguntar-li a qui, vaig veure aparèixer el gos darrere meu amb el musell sagnant. Es va esmunyir fins un racó, a recer d'uns matolls, un xic allunyat de nosaltres. Ha d'aprendre a distingir les ordres que li dono. No sap obeir encara, és jove, ho té merescut. Em va mirar amb els seus ulls enfonsats i com si es sentís penedit. Potser ho he fet massa fort. La meva intenció era tocar-lo al llom. El gos no gemegava. Va encaixar el càstig. Va moure les orelles en direcció al seu amo, atent a un nou senyal, mentre es llepava la sang que li relliscava pel musell i queia sobre les seves potes. Tenia una ferida que sagnava lentament i que, si bé no era profunda, tardaria bastant de temps a cicatritzar per si mateixa. «Apa pardo», li va dir, i li va llançar un tros de pa que el gos va enxampar al vol. Després d'aquesta reconciliació implícita, va semblar que l'afer ja no transcendiria. Que quantes ovelles porto? Passen de 500, però no ho puc dir exactament. Aquest matí mateix han xaiat 4 ovelles. Hem sentit el principi de la narració en Trinquela, inclosa al llibre Relats del Montseny. La narració és de Martí Pey.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 28 de maig de 2013, passen uns quants minuts de les 9 del vespre i som a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa, Tirant de llibres. Avui el programa número 233. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Em sembla que tenim un programa força tapeït. Molt bona nit a totes i a tots. Saludem també la nostra tècnica, la Gemma Grau, i benvinguts una setmana més doncs, a aquestes zones i concretament al programa Tirant de llibres. Com tenim, deies, el programa avui?
Doncs bé, començarem amb un parell de llibres a la carta. Avui, Jordi, ens has de parlar d'un llibre de Jordi Clopés, Camí d'un silenci, suposo que una novel·la.
No. Ah, no? És un llibre de poemes, perdona, ah. I a més és el primer e-book de poesia experimental catalana.
Ah, perfecte. Doncs fet aquest aclariment, doncs ja tenim en Llibres a la Carta un recull de poemes i el segon llibre que comentarem avui és un llibre que ens parlarà, del qual ens en parlarà l'Helena Martínez Pons, un llibre de Gregory de la Court, un llibre que es diu La llista dels meus desitjos. En Joan ens parlarà a l'apartat de la Biblioteca Viva de les novetats de la Biblioteca Pública de Sant Celoni, la Biblioteca L'Escorxador, i tot seguit, això no podria ser Tirant de Llibres si no tinguéssim els nostres cronistes habituals. Tenim la crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret i tenim la crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Morelló. Avui parlarem una mica de literatura i cinema. Agafarem aquesta novel·la que es diu El carter sempre truca dues vegades, una novel·la de James McCain, i parlarem una mica de les diferents versions que s'han fet, especialment la versió de l'any 1981, dirigida per Bob Rafelson. I com sempre acabarem el programa amb actualitat cultural i general, l'actualitat del noticiari i la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
Llibres a la carta.
Doncs bé, a Llibres a la carta avui parlarem d'un llibre de poemes, un llibre que es titula Camí d'un silenci i és escrit per Jordi Clopés. A veure, hauríem de dir que la notícia ens va arribar a través d'una revista de cultura que es diu Núvol, potser un dia li hauríem de dedicar un espai, perquè és una revista inquieta que recull molta actualitat i que, a més, de tant en tant ofereix als seus lectors algun llibre digital gratuït que els lectors es poden descarregar. A veure, l'any passat Núvol treia el primer e-single de la literatura catalana titulat El cotxe, obra de Toni Sala. Què és un e-single? Vol dir un relat d'un autor que potser no té l'extensió d'un relat llarg, o sigui que seria l'LP, suposo, o l'EP, però que és prou, té prou extensió i és prou interessant i que llavors doncs, va bé per oferir-lo als lectors gratuïtament. Bé, ara en aquest moment ens informaven que l'editorial Neurosi, i ja té un nom ben curiós ja, acaba de publicar el primer e-book, és a dir, llibre electrònic de poesia experimental catalana. Esclar, què hem d'entendre per poesia experimental? Doncs és aquella proposta provocadora, irònica i crítica que ens ofereix una reflexió sobre l'existència i el concepte de poesia. Per què? Perquè treballa amb les lletres i les paraules per tocar els grans temes de sempre. Aquests temes, naturalment, són l'amor, que és el tema amb què comença el seu recull, així, doncs, la realitat és en les sensacions que cadascú percep, i, doncs, ens presenta l'alfabet perquè el receptor triï i ajunti les lletres per construir-se a mida el seu poema de manera que expressi el màxim grau d'amor possible. És clar, se'ns faria doncs difícil llegir un poema d'aquest llibre, probablement, perquè hauríem de començar amb el testimo A, B, C, D, E, F, G, etc. fins a la Z, acaba amb un interrogant i diu tria les que vulguis i amb elles fes paraules, paraules que juntes facin versos per fer d'aquest poema un poema d'amor, punt, t'estimo. Doncs, esclar, en aquest sentit, com a declaració d'amor, veiem que recorre potser al llenguatge més col·loquial, més a l'abast de tothom, però amb un petit joc gràfic, que és el de les lletres i de la possibilitat combinatòria d'aquestes lletres. Altres temes són l'absència, la pèrdua, la solitud. De manera concisa i precisa mostra aquest trobar-se sol amb un mateix, l'aïllament, i en contraposició la importància de fer amics i saber-los mantenir. En el poema Fer amics, les lletres tornen a actuar com a persones i descriuen tot el procés de l'amistat pas a pas, per exemple. Hem de dir que el llibre consta de dues parts, una part A i una part B, i
com si fos un disc, oi? D'aquells discos de fa temps, oi? Que tenien la cara A i la cara B.
D'alguna manera podria ser, doncs, una explicació bona, d'aquesta estructura. Concretament, doncs, fer amics, ara mateix ho veuràs, és jugar amb les paraules, amb la paraula amics, situant les lletres a diferents distàncies i en agrupaments diferents, a set nivells diferents, des de tenir les lletres de la paraula amics molt separades fins a tenir-les juntes, formant una paraula que es pot llegir, i llavors el consell que conclou el poema Amics, conserva'ls. I llavors, és clar, el tedi vital és també un dels temes que apareix en aquesta obra. L'autor reflexiona sobre la concepció del pas del temps, de la repetició, d'allò que es fa llarg, de la monotonia del dia a dia. Esclar, ja podeu entendre que en aquest llibre en poc es diu molt, i descriu realitats de vegades amb pinzellades burlesques. Tots els poemes, de fet, tenen un fons d'humor. No defuig el compromís social i fa crítica de les actituds feixistes d'aquells que actuen sense cap cervell, en contraposició a les persones humanes. Les persones humanes veuríem que són islatines, són una successió d'X llatines, mentre que els nazis feixistes són una successió de números 1, i a sota, entre parèntesis, doncs, escriu explicació d'una diferència. És clar, aquesta manera de fer poesia no és idèntica, però sí semblant, a la d'un autor consagrat com Jaume Brossa, que en definitiva...
Joan,
Jaume era el modernista. Exacte. Joan Brossa, que era aquell autor de poesia visual, oi?
Mentre, Jordi, mentre tu estaves parlant del poema aquest Fer amics, sí? Jo estava pensant precisament en Joan Brossa o en altres autors, fins i tot clàssics, que han fet servir els acròstics, perquè aquest poema del Fer amics em recordava aquest tipus de poesia molt visual, els acròstics o aquest tipus de poesia, mira, allò que deies tu, experimental.
Sí, sí,
jugar,
mira,
la forma,
per exemple, doncs,
la mida de les lletres.
Costaria llegir aquesta pàgina com un poema, tot i que hi apareixen paraules, samarretes grogues i samarretes vermelles, però és clar, estan intercalades aquestes paraules, o duen intercalades sèries de lletres, no sé si seguint alguna mena de patró, probablement l'ordre alfabètic i para de comptar i certes repeticions.
Diu Jordi que aquest poemari està penjat a internet, oi?
Està penjat a internet. El que passa és que s'ha de pagar,
Ah, s'ha de pagar.
S'ha de pagar, i em sembla recordar que costava 0,99 cèntims o una cosa així, Vull dir, és molt assequible. On el podem trobar? Doncs aquest poemari, vaja, només que poseu Camí d'un silenci, Jordi Clopés, o us el podreu descarregar fàcilment. Bé, hem fet referència al poema a Joan Brossa com a influència, i de fet, potser hi hauria alguna influència més, un poeta alemany anomenat Ernst Jandl, però mirem ara aquest, que es diu Coit. Coit presenta les lletres de la paraula coit a diferents nivells, la C i la T més baixes, la O i la I més altes, i després sembla que sigui amb la O i la I que forma una Q, que fa pensar en un coit d'unes lletres, i li dedica precisament al Brossa. Amic Brossa, això és allò. Probablement això és allò sigui un vers utilitzat per Brossa en algun dels seus poemes visuals.
Són a mig camí aquests poemes entre el poema visual, el caligrama, l'acròstic, perquè juga amb la tipografia, amb diferents tipus de mida de lletra.
Sí, és això. Fins i tot hi ha algun d'aquells poemes que llegits potser arribarien, seria possible llegir, però ens donarien, oi, algun resultat semblant a aquells poemes que fan riure de vegades a la gent quan el sent, doncs perquè s'han de fer amb un cert efectisme, no? Per exemple, clar, si volguéssim llegir el poema Plou, ens perdríem tot l'efecte visual.
Són poemes que s'han de veure.
Enmig de la successió de la paraula plou repetida moltes vegades, doncs hi apareix la paraula llamp, la paraula tro i la paraula plou en majúscula, i acaba dient i m'estic aquí mullant. O sigui que, en definitiva, tenim un poemari que conté dues parts, i concretament, doncs, cada part uns 9 poemes, per tant 18 poemes en total, i veure, i podem veure, en definitiva, que és clar, que se situa dins d'una tradició de poesia visual que pot arrencar com a mínim del barroc, però que té el referent més immediat en la nova avantguarda dels anys 60, i, en fi, molt recomanable, sobretot per a aquells que vulguin gaudir de la literatura com una experiència innovadora, sempre buscant algun efecte.
Bé, alguna cosa més, Jordi, que vulguis comentar d'aquest recull?
No, em sembla que amb tot el que hem dit, més o menys, en tindríem prou.
Molt bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya, l'Helena Martínez Pons. Bon vespre, Helena.
Hola, bona nit. Bueno, un dimarts més ja estem aquí, i la meva proposta per aquest vespre és la llista dels meus desitjos, de Grégoire de la Cour. Jo us haig de dir que el francès, no, malauradament, és una llengua que no parlo, i en un inici, abans de llegir el llibre, pensava que Grégoire de la Cour era una senyora. El que passa que després, al intentar buscar informació seva sobre internet, la meva sorpresa va ser doncs que no, que era un senyor. I que aquesta, la de llista dels meus desitjos, era la seva segona novel·la. Ja n'havia tingut una que, bueno, el nom segurament ho diré malament, però és L'Écrivain de la Famille, i que ja també havia tingut nombrosos premis. Jo el desconeixia, la veritat és que a mi m'ha caigut gràcies a Edicions 62 en una mena de trobada literària a la que vaig estar fa poquet. I bé, és d'aquells llibres que quan et cau a les mans, doncs un es diu a si mateix: mira, el títol m'agrada, la portada m'agrada, en uns fils, uns botons, un didal i tal, i penses, va, vinga, ho intento, sense tampoc masses pretensions. I vet aquí que, a veure, que és un llibre magnífic, i que és un d'aquells llibres que val la pena llegir per tota la seva transcendència. És la primera a l'última paraula, de veritat, és una passada. La llista dels meus desitjos, així una mica dit de pressa, va d'una dona que es diu Jocelyn, a la que tothom li diu Jo, i bé, ella té una merceria a la ciutat d'Arras, una merceria de vetes i fils, per entendre'ns, no com ara, que a les merceries hi trobes de tot, gairebé de tot, no, la clàssica, la típica, la de fa anys, la quan nosaltres érem petits. Llavors, és una dona més aviat grassoneta, és una dona així simpàtica i tal, però tot i així, tot i ser grassoneta, ella té uns somnis, no? I el somni, un dels seus somnis és que li agradaria ser estilista de moda a París. És una persona que li encanta llegir, que és bloguera, vull dir que a pesar de ser una dona i que gairebé està a la mitja edat, doncs és una dona modernitzada, vull dir, actualitzada, quan fa el que fa les tecnologies, etcètera, etcètera. I té un marit alcador i dos fills que ja són, bueno, són grans, són independents, no viuen en la unitat familiar de la casa, no hi viuen. Bueno, podríem dir que és una dona feliç, si més no, però llavors què passa? Que un bon dia li toca la loteria, perquè la loteria, però quan dic que li toca la loteria, vull dir que li toquen 18 milions d'euros a la loteria, i això és gràcies a unes amigues que té, que són super, bueno, com a mínim peculiars, que són perruqueres. I ella, en aquest moment, que li toca la loteria i que es fa saber que ella, doncs, ha caigut 18 milions d'euros, la seva vida, evidentment, es trastoca de la baix, Per primera vegada, doncs, ella pot decidir, per primera vegada la seva vida pot decidir, o si més no, prendre decisions importants sobre què vol fer la seva vida, vale? No obstant, i aquí rau la gràcia del llibre, doncs primer ha de fer com una mena de llista de desitjos, no? En la que es posa de manifest què és exactament el que ella vol, quins són els seus desitjos de veritat. Perquè un pot desitjar, doncs no ho sé, tenir una casa maca, però després donar-se compte que això no és realment important, sinó que és doncs, una cosa material i que hi ha coses que la pots posar a dintre dels desitjos però que no t'arreglen o no te les aconsegueixen. 18 milions d'euros, d'acord? Que hi ha una mica el que li passa és que li fa por també com els diners li poden canviar la vida. Per tant, ella en realitat aquesta butlleta es planteja si l'ha de cobrar o no. Jo no us explicaré si al final la cobra o no, perquè part de la gràcia del llibre està en aquest fet. Però si més no és un plantejament, potser em dieu, home, jo també ho faria així, jo també ho faria així. Bueno, doncs no ho sé, a mi no m'han caigut mai 18 milions d'euros, a lo millor no, a lo millor jo seria la primera que surt corrents a cobrar la butlleta. No ho sé, no ho sé. Perquè, a veure, la Jo, la seva vida ja és feliç, ella ja se sent feliç, malgrat que té una relació peculiar amb el marit, ella ja és feliç sense els 18 milions d'euros. La pregunta que es fa a ella és, puc arribar a ser més feliç? Puc menjar 30 cops al dia? Puc tenir un armari amb 300 vestits o amb 400 vestits si a l'any té 365 dies? Aquestes són les coses que ella es planteja. No obstant, sí que us haig de dir que, independentment, insisteixo, no us vull dir si el cobra o no el cobra, però independentment d'aquest fet, la seva vida canvia radicalment. Més que res perquè les amigues saben que li han tocat aquests diners. I bé, són com una mena de reflexions, més que de desitjos. Són reflexions que la Jo es fa. La Jo és una persona que bé, és una bona dona. És una bona dona amb les seves il·lusions i estima els que l'envolten i té desitjos de felicitat i de vegades doncs, ella es planteja que si ja té una mena de vida perfecta, perfecta en cursiva, si us plau, perquè clar, hi ha un trasfons d'amargor en alguns moments, doncs ella, per què ho hauria de canviar? I aquesta és una mica la idea del llibre, i jo realment us el recomano perquè m'ha encantat, el trobo una petita joia. I feu-me cas, de veritat, perquè a banda no és massa car, volta els 15 euros, depèn dels carnets de socis de les llibreries que tingueu, i tampoc és massa llarg. Per tant, jo endavant amb aquest llibre perquè de veritat que us encantarà. I bé, ens sentim la setmana vinent. Una abraçada molt forta per tothom.
Igualment, Helena, t'esperem la setmana vinent.
La Biblioteca Viva.
Amics i amigues, avui a la Biblioteca Viva presentarem les novetats, diguem-ne, culturals i literàries que la Biblioteca de Sant Celoni de l'Escorxador presenta el cap mes de juny del 2013. Començarem parlant el dimarts 4 a les 8 de la vespre, hi ha un tas de llibres amb La Mar dels Traïdors, amb l'autor Jordi Tomàs, l'autor d'aquest llibre de La Mar dels Traïdors. Això és el dimarts a les 8 del vespre, ahir és amb la participació de la llibreria Els Quatre Gats. Això és el dimarts, el divendres de la mateixa setmana, el dia 7 a les 6 de la tarda, hora del conte també, però en aquest cas contes pels nens, es diu Contes Nets a càrrec d'Alícia Molina a partir de 4 anys, i les inscripcions són a partir del 24 de maig. Sobre aquest tema de les inscripcions en parlarem al final d'aquest espai, perquè ha especificat què s'ha de dir, com s'han de fer aquestes inscripcions, etc. Una altra activitat és el divendres 14, a les 8 del vespre, hi ha un tas de llibres, un nou tas de llibres, es diu El poder feudal, els seus agents i el territori. El Vescomtat de Cabrera, de 1199 a 1423, amb Alejandro Martínez Giral, que deu ser l'autor del llibre. I aquest tas de llibres es fa amb la participació de la llibreria Alguerset. Dissabte 15 a les 10 del matí hi ha un taller per adults de costura i reciclatge, a càrrec del tallet. Aquestes inscripcions poden fer-se a partir del 31 de maig. Més informació d'això heu d'anar a la mateixa biblioteca on us informaran de com ho heu de fer. Divendres 21 a les 17:30, hi ha un taller familiar que es diu Taller de Música a càrrec de Mercè Tarragó, per a infants nascuts el 2010. És a dir, que a les d'ara són nens molt petits. Per tant, inscripcions a partir del 13 de maig. Seguim dient que el divendres 21 també a les 7 de la tarda, per això, més tard, després d'això, hi ha una xerrada tertúlia amb el títol Món local postpetroli. Portarà aquesta xerrada Toni Martínez. El divendres 28 també tenim Contes per a menuts. Presentarem el Bosc a càrrec d'Olga Cercós. Hi ha dues sessions, una a 6:15 i l'altra a 7:15. Hi ha dues sessions perquè és, veu que aquesta ja té molt èxit i ho han posat en dues vegades. Això és a partir d'un any, per això, eh? Els nens han de ser a partir d'un any, les inscripcions a partir del 14 de juny, però després en parlarem. I a més, el dijous, tots els dijous de juny, hi haurà tastets musicals, música en directe en grups locals a les 8 del vespre. I ara ja us he promès que parlaria del tema de les inscripcions. També hem rebut a la biblioteca la següent nota perquè els pares i mares que vulguin portar-hi els fills i les filles sàpiguen què han de fer. Ja et dic que els contes nets són a càrrec d'Alicia Molina divendres el dia 7 de juny a les 6 de la tarda. Per poder-hi anar cal que facilitin per correu electrònic les dades següents. Nom i cognoms del nen o nena. Número del carnet de biblioteca de l'infant. El número del carnet de la biblioteca. L'edat. Nom de l'acompanyant adult. Màxim 2 acompanyats per nen o nena. El telèfon de contacte. I acaben dient que us animem a consultar el Facebook i el blog de la biblioteca, a les quals anem incorporant informació detallada i actualitzada de totes les coses que anem fent. Per poder fer aquesta inscripció heu d'anar al correu biblioteca@santsaloni.cat i allà doncs donar totes aquestes dades que jo acabo de dir i a partir de llavors ja podeu anar a la biblioteca. Recordeu que sense inscripció no es pot anar a cap hora del compte. Són les normatives de la biblioteca i tingueu-ho present. Molt bé, doncs fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent, a reveure.
A reveure. Adeu.
La crònica.
Doncs ja tenim amb nosaltres l'Octavi Serret, com cada setmana, des de la Franja de Ponent.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret, de Valderrobres, del Matarranya. Us vull parlar d'un llibre que sí que realment ja us vaig comentar, lògicament, perquè era novetat en aquell moment, que és el Càtedra Imperfecte de Víctor Amela. Però que crec que bé, que ho tenim que comentar i tenim que ser més extens, perquè és un llibre que bé, és un molt de territori, molt d'aquí, del nostre, i que bé, val la pena llegir-lo. Jo us puc assegurar que me l'he acabat de llegir fa 2 dies i és brutal, és exagerat. És un dels llibres que hem descobert el Víctor Amela com novel·lista. M'imagino que ell se l'acaba descobrint en ell mateix també i que gustosament és un llibre que molts d'altres heu pogut llegir i que crec que val la pena. Estem parlant d'un llibre on el Víctor Amela acaba descobrint el seu linatge, o sigui, estem parlant d'aquell, un personatge com el Guillem Delibas, que estem parlant de l'últim perfecte càtar viu, que va arribar aquí al nostre territori, a Moria concretament, a Beceit, a Valderrobres, que és un dels personatges que s'ha escrit molt, moltíssim, però el Víctor Amela ha aconseguit fer-la, diguem-li, una història més seua, no? Estem parlant de dos amics, del Guillem Delibasta i del Pere Mauri. Dos amics que han tingut els seus més o menys, no? Diguem-li, més o menys d'intensitat, però que ells mateixos han aconseguit, diguem-li, que la seva amistat pugui traspassar a fronteres, no? Són dos personatges que bé, el Delibasta com a perfecte i el Pere Mauri com a pastor que realment coneix el territori, acaben arribant fins a Morella, l'acaba portant fins a Morella el Pere Mauri, i acaba fent-se fort, diguem-li, a Morella i a Porcall, i acaben estant molt temps a Sant Mateu, vivint a Sant Mateu. Després el perfecte, el Guillem de Belibasta, acaba sent de Morella, acaba sent, diguem-li, el personatge místic que tots volen conèixer, tots els drets vinguts de tot arreu, volen conèixer el Belibasta i que volen ser els seus seguidors. A partir d'ahir és una història molt potent perquè el replega bastant tot el que és una bona part del moment aquell que parla el Víctor i al mateix temps estem parlant d'algo molt seu, molt del Víctor. Per què? Pues perquè ell s'hi troba dins. Ell acaba dient en una entrevista que vam fer almenys a quart mil·lenio, que ell se sent directament del linatge dels últims càtars i que qualsevol de natros, d'aquests territoris, tant de Morella com de Beseit, sobretot Morella, perquè és allà on va estar més temps de l'Ibasta, que es podria sentir, diguem-li, un perfecte càtar, no, d'aquests moments, o per almenys un heretge. Estem parlant d'un moment en què els heretges vinguts, els càtars vinguts a aquest territori escapant de la Inquisició, tenien que intentar no ser localitzats, fent el que feien els altres cristians i intentant amagar-se de tots els seus plantejaments, de tots els seus rituals. Estem parlant de algo molt potent que Víctor Amela ho ha sabut transmitir. Jo m'he quedat assombrat per aquesta estupenda novel·la i bé, és una recomanació que la podeu fer extensiva a tots i que podeu disfrutar d'aquest llibre a qualsevol punt, diguem-li, del nostre territori i que bé, jo recomano que a més que visiteu Morella, que visiteu Forcall, que visiteu Beseit, que visiteu Valderrobres, que visiteu Penyarroja, que és allà on passen els fets. Molt agraït i fins la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, moltes gràcies a tu. Prenem nota d'aquest suggeriment literari que ens fas i fins la setmana vinent. I és hora ara mateix de connectar amb València, amb el País Valencià, on ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i tots, encara que no sé si avui és bona vesprada o és un dia un poc nefast per al País Valencià i sobretot per la ciutat de Burjassot. Sabeu que recentment hi ha hagut un acte, una agressió sobre la figura de Vicent Andrés Estellés al mateix poble de Burjassot, i és que el grup d'acció valencianista, el GAP, sembla ser que va llançar pintura blava per damunt de la figura de l'Estellés. Doncs bé, aquesta vesprada a Burjassot, el Partit Popular sembla que donarà suport a una manifestació de l'extrema dreta de l'Organització Espanya 2000 i també del grup d'acció valencianista, no només per aquest acte contra l'Estellés i contra Guillem Agulló, que recordeu que va ser assassinat fa molts anys i que també era de Burjassot. És un poc, sembla ser, que la manifestació i el rebuig és en contra de l'alcalde de Burjassot, de Jordi Sebastià, que és regidor per Compromís. I ha passat darrerament alguns fets que són lletjos per a contar-los per la ràdio i avui sembla ser que volen fer-li l'estocada final. Doncs bé, afortunadament Jordi Sebastià no està sol i tots els grups de tots els colors polítics faran una barricada democràtica per donar-li suport i per fer costat a l'alcalde, perquè aquests actes feixistes, si no parlem només de la pintada de l'Estellés i de l'assassinat del Guillem Agulló, que per descomptat no podem consentir-los, però aquestes aparicions de grupuscles ultradretans, feixistes, no podem permetre'ls. I aleshores Ricardo Sixto d'Esquerra Unida, Enric Morera de Compromís, el Josep Guia del Passant, l'Agustí Cerdà d'Esquerra Republicana i alguns més, el Ximo Puig del Partit Socialista, que tampoc no me vull oblidar, estaran recolzant i donant suport a Jordi Sebastià aquesta vesprada. Així, tota la ciutadania que vulgui participar i donar suport en contra de la contramanifestació aquesta feixista i pot anar aquesta vesprada a Burjassot. I canviem de cosa, perquè aquesta era molt lletja, canviem de cosa i us conte que podem anar al teatre. Encara són els darrers dies per anar al Teatre Micalet i veure el Xavi Castillo. Encara podem participar d'una cosa que està molt xula i que se farà aquest cap de setmana, que és la primera trobada annexe. Què és això de la trobada annexe? Doncs és la primera trobada que es farà al voltant de la identitat valenciana. La trobada annexe, en principi, està lògicament organitzada per la Fundació Annexe, però també per l'Associació Cultural Tirant lo Blanc. I bé, aprofitant la publicació que ha fet l'editorial Aferza, que és recentment del llibre Nació i Identitats, Pensar el País Valencià, doncs es vol treballar des de tots els aspectes, o es vol repensar el País Valencià des de tots els punts de vista, des de tots els aspectes, pels especialistes historiadors, pels especialistes lingüistes, sociòlegs, politòlegs. I aleshores, on és això? Doncs serà aquest cap de setmana, començarà divendres 31 de maig a les 6 de la vesprada, amb la conferència L'identitat valenciana en perspectiva. Serà al Col·legi Major Rector Peset, tots els actes es faran allí, i participen, ja us dic, filòlegs, politòlegs, sociòlegs, periodistes, estarà Rafa Roca de la Universitat de València, el Ferran Argilés també, Quim i Rafa Castelló, també de la Universitat de València. Estarà Vicenta Tassa, de la Universitat del CEU, lògicament. Hi haurà el Brauli Montoya, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la Universitat d'Alacant. El Vicent Flor, que sabeu que és un reconegut sociòleg, parlant dels amics i els adversaris del valencià. I bé, crec que serà molt interessant. Això serà també dissabte pel matí, l'1 de juny. Així que encara podeu participar. No cal matrícula prèvia, ni només acudir i ja està. Això seria tot. I què més coses us puc contar? Doncs que tenim cinema en valencià, aquesta setmana també organitzat pels actes de la Universitat de València. I que si voleu podeu portar a Acció Cultural un amic, un soci. En principi diuen un amic, no? Però és per aportar un nou soci a la llarga. Acció Cultural del País Valencià està intentant lluitar, diguem-ne, per la seva representativitat. Sabeu que estan presents a l'ensenyament i donen suport a tots els actes, manifestacions, les mobilitzacions populars com el Corre Llengua, fan promoció dels nostres drets lingüístics perquè tenen un servei lingüístic, han donat tant de suport a TV3 i han fet aquestes campanyes tan interessants, finalment amb la sentència que els dona la raó. En fi, ara necessiten ajuda i crec que és una bona manera de mostrar aquest suport que es podem donar. Buscant un amic, buscant una amiga, algun conegut que vulgui fer-se en soci i participar en les activitats. Diuen, necessitem un altre com tu, així que ja ho sabeu, a tots els lectors, a totes les lectores. També hi haurà un obsequi, dic, però els que esteu pendents i encara no en sou socis, podeu aprofitar. Si aprofiteu per fer-vos soci, us poden regalar un DVD, Sergio Fuster, que va fer la Universitat de València, o una litografia del Paco Grau sobre l'Ovidi Montllor. Així que tot això ja ho sabeu. Fins a la propera setmana. Continueu llegint i ja en parlem. Adeu, adeu.
Doncs vinga, en part, i em sembla que un dels crits que més es repetiran a Burjassot avui serà probablement el no passaran. Doncs ells no passaran i a tu t'esperem la setmana vinent.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura i cinema.
Vaig abraçar-la i vaig enfonsar els meus llavis en els seus. Mossega'm, mossega'm! Vaig mossegar-la. Vaig clavar-li les dents tan profundament que la boca se m'omplí de la seva sang. Quan vaig dur-la cap a les habitacions de dalt, ja li rajava pel coll. Doncs bé, amigues i amics, hem llegit un fragment, aquestes quatre línies que acabem de llegir, d'aquesta novel·la que es diu El carter sempre truca dues vegades. No sé, Jordi, si t'ha semblat que això podria semblar una novel·la de vampirs.
Clar, és que hi fa pensar, oi? Perquè aquesta parafília, la de mossegar fins a la primera sang, no? Sembla que no sovinteja, perquè, com a molt, a veure, què és el que tolera la gent normal i corrent? Un bon xuclet, oi?
Però la mossegada...
La mossegada no. És excessiva. No. I normalment, doncs, vaja, una dona la pots mossegar fins a un cert punt, però més enllà potser et clavarà una bufa. O dirà bèstia, no? O sigui que...
Bé, doncs, amigues i amics, això no és cap novel·la de vampirs. Això és una novel·la d'aquelles que podríem qualificar una novel·la negra. O sigui, una novel·la on es produeix un crim i el que cal és descobrir, doncs, bé, qui és l'assassí o qui és el responsable. El que passa que nosaltres, els lectors d'aquesta novel·la, ho sabem pràcticament des de la primera pàgina, qui és el responsable, qui és l'assassí. Aquesta novel·la, El carter sempre truca dues vegades, és una obra de James McCain, un autor nascut a Annapolis, a l'estat de Maryland, als Estats Units. Va néixer l'any 1892 i es va educar al Washington College. Diu que la seva ambició de jovenet era convertir-se en cantant, com la seva mare, i és en aquest sentit que va orientar els seus primers estudis. Diu que tot i no haver pogut realitzar les seves aspiracions, diu, la música ha estat sempre la seva distracció predilecta, com ho demostren algunes de les seves novel·les, entre elles Serenada, protagonitzada per una cantant d'òpera. Aquesta novel·la que estem esmentant avui, que estem presentant avui, o bé, més que presentant, recordant, perquè és un clàssic aquesta novel·la, va ser publicada la 1934 i immediatament diu que es va convertir en un best-seller, cosa que no pot estranyar-nos si, com va dir un crític americà, el seu estil pot comparar-se al de Hemingway i fins i tot potser és millor. Per tant, ja ho veieu, som a Literatura i Cinema i hem parlat d'aquesta novel·la, estem parlant del Carter sempre truca dues vegades, una novel·la de l'any 1934, que va ser publicada, almenys l'edició que jo tinc just davant aquí sobre la taula, en aquesta col·lecció ja clàssica de les seleccions de la Cua de Palla, número 2, és de l'any 1981. Ara bé, els nostres oients poden saber, han de saber, de fet, que la poden trobar en una edició molt més recent. Sabeu que aquesta col·lecció de la Cua de Palla ha tingut diverses fases al llarg de la història. Hi va haver la Cua de Palla de l'any 63 al 70, del 81 al 96 hi va haver la col·lecció Seleccions de la Cua de Palla. Del 96 al 97 hi va haver la col·lecció El Cangur, Cua de Palla, i finalment, a partir de l'any 2006, ho dic bé, la nova Cua de Palla. Doncs en aquesta nova Cua de Palla resulta que un dels primers títols que es va publicar va ser precisament aquesta, El Carter truca dues vegades, en traducció de Manuel de Pedrolo, col·lecció La Butxaca, 144 pàgines, 6,95 euros. O sigui que aquesta edició encara la podreu trobar. Doncs bé, d'aquesta novel·la se n'han fet diverses adaptacions cinematogràfiques i en tenim bàsicament dues, diguem-ne, que val la pena destacar. N'hi ha concretament una de clàssica, de l'any 1946. Aquesta primera versió va ser protagonitzada per Lana Turner, John Garfield, Cecil Calloway, Hume Cronin, Leon Ames i Audrey Totter. Va ser dirigida per Tay Garnett i els guionistes van ser George Bassman i Eric Zales. De l'any 1946, 113 minuts, i lògicament doncs, una de les primeres versions que es van fer, perquè si la novel·la és de l'any 1934 i aquesta és de l'any 1946, tot just feia 13 anys que s'havia publicat la novel·la. Però jo crec que la majoria de nosaltres, dels nostres oients, la versió que deuen recordar és una versió de l'any 1981. Una versió...
I sortia, espera, la Jessica Lange, potser?
Sí, senyor, Jessica Lange... i el protagonista masculí, el Jack Nicholson.
Això mateix.
I aquell fragment que he llegit fa una estona correspon a un dels moments, un dels fragments més escandalosos de la novel·la, o més escandalosos, no, aquí ja no ens escandalitzen per res, però més comentats de la novel·la, diguem-ho així. Es veu que fins i tot aquesta escena és molt recordada, diu, la pel·lícula és especialment recordada per l'escena d'amor sobre aquesta taula de la cuina, diu, tan intensa que molts creuen que els actors Jessica Lange i Jack Nicholson, diu, van tenir sexe real.
Diu, sí, perquè el que es veia, tu la recordes aquesta escena?
L'he vist, la vaig veure ahir, aquesta escena, però digues
no,
que...
vaja, allò que es recorda és que
amb molta passió,
sí, enmig de l'apassionament, ella que estava cuinant, estava fent menjar per la gent que es podia aturar, em sembla, en una gasolinera i que també, doncs, podia ser que compressin alguna mena de menjar preparat per la gent que portava la gasolinera, doncs ella tenia farina, no sé si per fer pastissos o pa, i llença la farina per terra.
Sí, ho llença. Tot el que hi havia sobre la taula llença. No, jo no recordo que fos farina, però si tu dius, segur que devia ser farina.
Bé, en tot cas, també, i enmig de tot això, l'apassionament i peces de roba interior vistes així sobrepticiament, o sigui que, en definitiva, és una escena molt pujada a to, oi?
Sí, ho és. Doncs bé, aquesta pel·lícula dura una mica més, és una mica més llarga que de l'any 1946, aquella tenia 113 minuts, aquesta en té 122, una mica més de dues hores. És de l'any 1981, està dirigida per Bob Refelson. La música, de fet, quan hem començat la secció estàvem sentint la peça principal de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, està feta per Michael Small, aquest és el responsable de la música, de la banda sonora. I bé, es diu, la gent doncs, que ha estudiat les dues pel·lícules, sobretot la segona, i l'ha comparat amb la pel·lícula, que la principal diferència entre la novel·la original i l'adaptació és el final. Home, em sap greu dir-ho, però vaja, m'imagino que tothom a aquestes alçades ja deu saber de què va, i ara ho explicarem de què va la novel·la, no? Però sabeu que al final de la novel·la el protagonista és condemnat a mort per un crim que passa. De fet, no és un crim, és un accident, un accident de cotxe. En canvi, a la pel·lícula no. A la novel·la sí, a la pel·lícula no. Bé, explica'm ràpidament de què va la pel·lícula. Per cert, la novel·la. Per cert, només volia dir-vos que aquesta pel·lícula, la de l'any 1981, s'ha emès moltes vegades a la televisió, però que jo tingui constància, a TV3, com a mínim, s'ha emès en català una vegada, com a mínim, el 30 de març de 1999. I es va emetre dins aquell programa que se'n deia Nous Clàssics. Mm-hmm. O sigui que, bé, es considera que és d'aquestes pel·lícules doncs que un dia o altre bueno, forma part d'això que s'anomenen els clàssics, o sigui que tracten aquest tipus de valors o de personatges universals. No sé si es refereixen a la passió com un element universal. Bé, doncs expliquem breument de què va la novel·la. Com tu mateix molt bé deies, Jordi, la novel·la i la pel·lícula comencen en aquesta mena de taverna de Twin Oaks, on apareixen els dos personatges masculins principals, Frank Chambers, que és el narrador, i Nick Papadakis, que és un grec, un immigrant grec, que és el propietari d'aquesta taverna i que està casat amb la protagonista femenina, la Cora Papadakis. Resulta que el protagonista masculí, Frank Chambers, resulta que va a dinar allà, no té diners, s'inventa una excusa, però l'amo d'aquest restaurant, a l'amo ja li va bé, perquè li interessa llogar algú que es faci càrrec de la gasolinera, que faci una mica de mecànic i que complementi el negoci. Tenen, com tu molt bé deies, un restaurant, però a més tenen una estació de servei, una benzinera. Bé, el cas és que hi ha un primer moment important i és quan el rètol d'aquest establiment cau com a conseqüència d'una tempesta molt forta. I en Frank convenç el grec, convenç en Nick, que se'n vagi fins a Los Angeles per fer-ne un de nou de rètol. I és precisament en aquest període de temps de 3 dies que es produeix aquesta escena que acabem de dir, que és quan es fan amants. El Frank i la Cora es fan amants, quan ell se'n va, quan el grec se'n va. És en aquest moment que la Cora comença a avorrir el seu marit i a pensar a matar-lo. I us recordeu que hem dit que és una novel·la negra, hi ha un assassinat. El que passa que, a diferència d'altres novel·les negres en què tenim un judici, cal saber si és culpable o és innocent, aquí ja ho sabem, qui són els culpables, perquè ens ho diuen pràcticament des de la primera línia. Comencen a traçar un pla. Llavors apareix un altre element interessant, que és un gat. A la pel·lícula també surt un gat com groguenc, de color groc, entre groc i taronja. Doncs bé, resulta que en Nick és a baix, al carrer, i la seva amant, la Cora, resulta que amb un objecte contundent, que penso que és una bossa, amb tota una sèrie de boles molt, molt pesades, resulta que s'acosta al seu marit que s'està dutxant, amb la intenció d'agredir-lo pel darrere, i ho fa, però just en el moment, en el mateix moment que ho està fent, se'n va la llum. I queden totes les fosques, i clar, i a la pobra Cora li agafa una mena d'atac d'histèria. Arriba, puja en Frank, cap dalt, i bé, veuen que el grec ha caigut, estava a la banyera i ha caigut, i el porten a l'hospital, a l'ambulància, i hi ha uns policies que no acaben de veure clar tot això. Els policies tornen cap a casa del grec, torna cap a l'establiment i intenten investigar què pot haver passat, si realment ha sigut un accident tal com diuen, que és que ha caigut de la banyera, o què pot haver passat. I malauradament just en aquest principi de la novel·la ja hi apareix un cadàver, que és el cadàver del gat, perquè resulta que el gat, sense voler, s'havia ficat a dins, havia saltat a la caixa de ploms, que recordeu que havien canviat el rètol de l'establiment, n'havien posat un de nou, i aquest nou era un rètol amb llums de neó, i per tant era elèctric, i per tant hi havia una instal·lació elèctrica que la gent que havia fet aquesta instal·lació elèctrica se l'havia deixat allà mig oberta, i bé, el gat ha posat les potes allà on no havia de posar-les i ha quedat fregit. Bé, el cas és que al cap d'uns dies torna el grec a casa seva i diu que aquesta experiència, el fet d'haver estat a punt de morir, que l'ha deixat molt traumatitzat i que ha vist la vida d'una altra manera, i llavors ha decidit tenir un fill amb la Cora. Però ella està a punt de suïcidar-se perquè diu que de cap de les maneres diu que no vol tenir un fill amb aquest home, que gairebé diu que li fa fàstic aquest home. Diu que si ha de tenir un fill amb algú, ha de ser amb el seu amant, amb en Frank. I llavors tornen a idear una mena d'un altre complot. Fixeu-vos en el títol, el carter sempre truca dues vegades, eh? Per tant, és el segon intent d'assassinat. El que passa que aquesta vegada l'intent esdevindrà assassinat. El complot que fan es basa a simular un accident de trànsit. Fan veure que van borratxos, que van molt borratxos, i van deixant pel camí tota una sèrie de rastres. Van veient gent i fan que aquesta gent s'adonin, tinguin constància allò explícita, que van borratxos, van completament borratxos, perquè així després sigui més fàcil de justificar que han tingut l'accident. En realitat, l'únic que va borratxo, podeu imaginar que és el grec, és el Nick Papadakis. Bé, el cas és que no tenen cap accident. Aturen el cotxe perquè diu que l'aigua del cotxe està bullint, devia ser que els cotxes antics devien
tenien
tenir aigua.
Tenien un radiador amb aigua, sí.
Exacte, si escalfava massa, doncs clar, el cotxe podia petar. Doncs amb l'excusa que l'aigua estava massa calenta, paren el cotxe i en Frank agafa una clau anglesa, això també surt a la pel·lícula, i li dona un parell de cops al cap i llavors sí que el maten, en el pobre grec. És bastant fidel la pel·lícula, Estava repassant, com que tenia el llibre molt fresc, la novel·la molt fresca, i anava mirant la pel·lícula i anava veient que hi ha tota una sèrie de detalls que són molt fidels. Sembla que la gran diferència la tenim al final. Bé, el cas és que, per anar abreujant, perquè tampoc podem explicar tota la novel·la, vull dir, estem explicant el plantejament, però això, de fet, no estic dient res que no ho expliquin al final del llibre, la contraportada del llibre ho expliquen tot això. Bé, el cas és que, després que hagi passat això, bé, el Frank estavella el cotxe amb el mort a un penya-segat, una mena de barranc que hi ha, i ell es fica dintre el cotxe per quedar ferit i que realment sigui consistent la seva versió, que han tingut un accident, i la Cora doncs s'ha esparracat el vestit, s'ha fet una mica d'unes quantes ferides per fer veure que realment ella també ha estat ferida i demana ajuda. Ve l'ambulància, es confirma que efectivament el grec s'ha mort, i bé, hi ha una mena de judici. El que passa que hi ha un element amb què no comptaven, i és que el grec tenia una sèrie d'assegurances i intervé aquí, ara ja no intervé només la policia, intervenen les companyies d'assegurances, intervé una mena d'advocat que és molt maquiavèlic, un personatge que se'n diu Sackett, i és un personatge que, vaja, serà terrible perquè farà que en Frank fins i tot firmi una mena de declaració en què inculpa, que denuncia la Cora, perquè representa que qui conduïa era la Cora, i per tant en Frank l'acusa gairebé com d'intent d'assassinat. Llavors ja aquí ja tenim allò, les distensions, les diferències entre un i l'altre, i ja no explico res més. Bé, perquè és que si ho expliquem tot no tindria cap gràcia, d'acord? Només volíem dir-vos això, que és una novel·la que té aquestes versions cinematogràfiques que són bastant fidels, excepte al final, i que si us agrada aquesta novel·la d'intriga, doncs bé, creiem que us ho hem deixat ja a punt, per si no l'heu llegit, que la pugueu llegir. Tornem a repetir la referència. James McCain, El carter sempre truca dues vegades, en traducció de Manuel de Pedrolo. Ho tenim editat a La butxaca, 144 pàgines, 6,95 euros.
El noticiari.
Bé, doncs la primera notícia que tenim ens n'hem assabentat pràcticament avui mateix. Resulta que l'escriptor Amos Oz ha guanyat el prestigiós premi Franz Kafka. El guardó reconeix la universalitat de la seva obra i el seu compromís amb la humanitat. Altres autors que han rebut aquesta distinció són Philip Roth, Peter Nadas, Ivan Klima, Harold Pinter, Vaclav Havel, John Banville o Haruki Murakami, entre d'altres. Per tant, doncs, felicitats a aquest escriptor. Amos Oz, per cert, és un escriptor nascut a Jerusalem l'any 1939, autor de novel·les i assajos, i entre els seus llibres més recents hi ha Inesperadament al fons del bosc, Contra el fanatisme, Una història d'amor i de foscor, La caixa negra i La muntanya del mal consell. És des de l'any 1977 un dels membres més destacats del moviment pacifista israelià Pau Ara. En els seus articles, assaig i activitats polítiques l'han convertit en un personatge destacat a Israel i els seus escrits han estat traduïts arreu del món. Per tant, doncs, felicitats per haver guanyat el prestigiós premi Franz Kafka.
Bé, doncs, fa uns anys, un dels militants de Terra Lliure, anomenat un dels fundadors, Josep de Calassanç Serra, va haver d'exiliar-se creuant la ratlla i un dels llocs, finalment, on va anar a viure va ser el poble de Baó. Després, doncs, d'haver deixat la propaganda armada, doncs va dedicar-se a l'agitació i la mobilització cultural. I és per això que el poble de l'Abaó, des de fa uns anys, celebren les diades Identicat. En Cala ja no hi és, va morir, em sembla que o a principis d'aquest any o l'any passat, però les jornades Identicat continuen celebrant-se. Les organitza l'associació Aire Nou de Baó i enguany amb la participació del Soler de Sant Feliu de Munt. Per dotzena vegada consecutiva, aquestes trobades tenen com a objectiu descobrir la diversitat de la cultura catalana, però també representen una reivindicació dels drets per la llengua i la identitat. Cada dia tindrà les seves activitats, com el dimecres, amb un concurs de cartes i presentació d'un llibre sobre els jocs de cartes tradicionals nord-catalans, el dijous, nit de cant a l'església, amb corals de Baó, Perpinyà i Empúries. I divendres, teatre amb el grup Fontfreda a la Sala Polivalent. Dissabte, debat sobre el català als mitjans de comunicació amb nombrosos convidats, jocs per la mainada, castells, concerts de Pascal Comalada i de Crèpits i correfocs.
Molt bé, un parell d'actes més per a la nostra agenda. No sé si sabeu, si els nostres oients saben, que aquest cap de setmana, el 31 de maig, 1 i 2 de juny, Móra d'Ebre tornarà a acollir Literàrum, la fira d'espectacles literaris. I això es farà juntament amb la fira del llibre Abrenc. La literatura hi serà present en muntatges de teatre, concerts musicals, audiovisuals i recitals poètics. I diu que una de les novetats d'aquesta edició és la creació d'un espai per als més petits, amb rondallaires. Serà la sisena vegada, el sisè Literàrum, que conviurà, com acabem de dir, amb la desena fira del llibre Abrenc, centrada en la jornada passat, present i futur de la literatura a l'Ebre. Per tant, insistim, a Móra d'Ebre, aquest cap de setmana, 31 de maig, 1 i 2 de juny, aquesta fira d'espectacles literaris. I la segona cosa de l'agenda que volem destacar serà del 6 al 12 de juny. Es tornarà a fer el Festival Shakespeare, del 6 al 12 de juny, al centre de Barcelona. Es farà aquest festival després d'un any d'impàs sense celebrar-se perquè l'Ajuntament Maresmenc, el de Mataró, l'havia anul·lat l'any 2012. La directora d'aquest festival, Montse Bellveí, ha trobat aliats a la Biblioteca de Catalunya, que serà la seu central del festival. El festival també es farà al Teatre Romea i altres espais com la Central del Raval, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la Filmoteca o altres espais. La programació teatral es concentrarà en 7 obres. Un és un muntatge de Juli César, dirigit per Paco Azorina amb Sergio Pérez Mencheta, que es farà al Teatre Romea, juntament amb, per exemple, un altre musical, que es diu Big Will Shakespeare. Al pati de l'Escola de la Massana es podran tornar a veure Treballs d'amor perduts, de Parking Shakespeare. O sigui, hi haurà tota una sèrie d'activitats centrades en Shakespeare a Barcelona del 6 al 12 de juny. Això, anant al Google i posant Festival Shakespeare Barcelona, tindreu tots els actes.
Bé, i doncs acabem el noticiari amb la notícia que l'argentina Marisol Misenta s'endú el Nobel de Literatura Infantil. El jurat del Premi Astrid Lindgren ha valorat la unió entre text i imatge des del clar punt de vista dels nens en els llibres de l'autora, la qual cosa li ha reportat 594.000 euros. I, en fi, passem doncs a la següent secció. I aquesta és la secció que fem servir normalment per acomiadar-nos, perquè quan som al final del programa aprofitem per donar a conèixer la frase del dia. La frase del programa d'avui és de Fernando Pessoa, aquella persona que va néixer i... Bé, no sé si hi va néixer, però en tot cas vivia a Lisboa, un poeta portuguès, i va deixar dita aquesta frase: no sé què és el temps, no sé quina n'és la verdadera mesura, si és que n'hi ha cap. En tot cas, suposo que aquest senyor devia tenir rellotge, però que també volia filosofar sobre la qüestió.
Molt bé, doncs, amb aquesta frase de Fernando Pessoa, aquest poeta conegut pels heterònims, per aquelles múltiples personalitats que feia servir.
El seu cognom era Persona, no?, Pessoa, i suposo que això li feia triar molts de noms, no?
Doncs amb aquesta referència literària, un poeta de primer ordre, per cert, de la literatura universal. Doncs acabem el programa d'avui. Esperem que, doncs, que us hagueu passat molt bé, com cada setmana. Sabeu que aquest programa es reemet els diumenges d'11 a 12 de la nit. I sabeu que dimarts vinent hi tornarem, sense falta. Ja serà el programa 234. Bona setmana.
A reveure-us i esperem a totes i a tots.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Ampar Murelló i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!